Mira, dos novetats tenim. Per una, el raper, que s'havia tancat a la universitat i que ja l'han agafat, però que ha fet que a nivell internacional se'n parli, etc. I l'altra, fixeu-vos com canvien les coses, eh? Han marxat obres del museu ja cap a Barbastre i ni la Generalitat ni cap partit majoritari ha fet ni una sola declaració, no ha passat res, ningú se n'ha assabentat. Com canvien les coses. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 16 de febrer del 2021, hores d'ara a les 12:20 minuts i amb fregant, per no dir que ja hi som, a 14 graus a la ciutat de Lleida. Hores d'ara amb temperatura màxima i la tendència és seguir pujant. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa a les comarques de Lleida. Marxarem també cap a Q2 Consultors. Parlarem amb els nostres advocats, com sempre, que ens donen consells. Avui d'un tema bastant actual, eh? A més, un tema relacionat amb el coronavirus, les assegurances, etc, etc, que jo en parlava la setmana passada, i que avui el Josep Lluís Gómez, de Q2 Consultors, ens resoldrà el dubte. També estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, que ja sabeu que li toca el primer dimarts de cada mes, però com que estàvem en campanya electoral, no havia pogut ser, i no anem a perdre-la, ni molt menys. Per tant, avui Mari Carmen Salvador ens ajudarà a fer memòria, a recordar el que passava fa 25 anys. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlarem de gastronomia, ho farem amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i com sempre coneixent una altra persona, una altra història, unes altres experiències, que és el que estem fent totes aquestes darreres setmanes a l'espai de gastronomia. I a partir de 2:15 tornen a la tertúlia dels polítics. Avui no farà falta que els hi posi cap tema sobre la taula, espero, perquè tenim les eleccions molt recents, i que cadascú faci la valoració de com han anat les eleccions en general i en particular, no en particular en primera persona, sinó pel seu partit. En fi, des d'ara, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, ens escoltes des de Lleida, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer o a través d'internet a cope.es. Te'n vas a la web Emissió en Directe i tria l'emissora de Lleida. O et pots descarregar l'aplicació gratuïta al teu dispositiu mòbil, la de COPE, i també te'n vas a l'emissió en directe i tens l'emissora de Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Va, a veure si hem arribat als 14 graus. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Hem arribat als 14 o encara no?
Justament ara mateix, mira, veus? Quan tu deies, havien arribat als 14.
És que fa 3 minuts estàvem a 14,
sí, sí,
allà, 13,9.
Que dins, venga. Tu que és a les 12 del migdia, que no és el migdia solar, que és fins la 1 el migdia solar,
clar,
pues quan la temperatura remonta. I avui hi ha molta teca. Perquè ara mateix hi ha una temperatura que està desenfrenada a la població d'Arties, si no m'he equivocat, molt amunt,
sí, sí,
al Pirineu. Ahir va arribar a Bossòs a 19 graus, ja, la més alta de Catalunya, i Arties a 17, 17 i mig, la més alta, també la segona més alta de Catalunya. És a dir, s'estan refugiant a la Vall d'Aran perquè no tenia aquestes nuvolades que teníem a la resta de comarques de Catalunya, del Pirineu, que ja s'estan esvaint i estan donant pas a un dia assolellat i un ascens de les temperatures. Ja portem 2 graus per sobre d'ahir, la màxima d'ahir es va quedar molt curta, en 12 graus, ja tenim 14 i en perspectives d'arribar a 16 o 17 graus. I és que les previsions per les 2 setmanes que queden, tot i que la darrera setmana o el cap de setmana del darrer 27-28 de febrer, pues queda molt més en l'aire, sí, no és tan fiable. Són setmanes de previsions de càlides, temperatures entre 1 grau per sobre a les comarques costaneres i 3 a 6 graus a les comarques interiors i sobretot les més altes al Pirineu, de fins a 6 graus de temperatures per sobre de la normal que seria per aquestes dates, tant lo que resta de setmana com bona part de la següent setmana. I és degut, tot això està passant, mentre aquí tindrem una intrusió de pols del Sàhara de cara a demà, que ens farà empitjorar la qualitat de l'aire, principalment al centre de la península ibèrica, però que també arriba a les comarques de Lleida, aquest aire subtropical que ens ve del sud està compensat per un descens d'aire àrtic a l'Europa oriental, Grècia, fins i tot que arriba a Egipte i a Sudan, s'endinsa molt avall. I és perquè la corrent en xorro, en jet de l'hemisferi nord, que és com una serp que fa siga-saga, que està molt ondulada, és a dir, puja molt cap amunt, i tenim una versió càlida a l'Europa més occidental i una versió freda perquè es despenja aire de l'Àrtic cap a l'Europa oriental. I enguany està molt de siga-saga, en la qual hi ha molts canvis de temps i molt extremats, de molt fred a molt càlid. I sembla que és el que estan tindrem els propers dies, però no als mateixos llocs. A Nord-Amèrica tenen un desplom d'aire àrtic, a l'Europa oriental Rússia també, mentre que aquí tenim una pujada d'aire d'Àfrica.
A part de la temperatura, Armando, el que m'ha quedat clar és que no hem de rentar el cotxe, que tornarem a tenir tota la pols.
Podríem tenir una arribada de pols, potser no tan bèstia, tan gran com la que...
Home, l'altra vegada va ser forta, eh?
Aquella va ser moltíssima.
Va ser molt forta.
És que crec que va precipitar pols.
Sí.
Pluja,
va caure pols.
Que normalment no passa mai, no?
Armando Álvarez, escolta, els dimarts tenim aquesta previsió mig termini que ratifica el que ja vas avançar ahir.
Ratifica, confirma que tenim aquesta setmana força més càlida, sobretot cap a dijous, divendres, dissabte, diumenge i principis de la següent també, tot i que no tant. Podria arribar una mica ja més de fred cap al darrer cap de setmana, però això queda molt lluny en quant als moviments de l'aire perquè s'estan movent 24 hores. Doncs tenim un final de febrer. Això podria ser que a dia d'avui el llei de ciutat estem pràcticament empatats com el febrer de l'any passat, que va ser el segon més càlid dels darrers 81 anys.
Imagina't.
Però en les previsions de la mà podien arribar a ser el febrer més càlid dels darrers 81 anys. Superarien el de 1990, que va ser el més càlid, que va acabar molts dies de 20 graus a final de mes.
20 graus al febrer. Bueno, sí. Que la cosa està canviant, ja crec que no hi ha cap mena de dubte. Armando Álvarez, seguirem aquesta previsió meteorològica cada dia des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando, una abraçada.
Fins demà. Bona tarda i molta salut.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el raper Pablo Hasél en un operatiu que ha començat avui dimarts abans de les 7 del matí. La detenció s'ha produït cap a 8:45 del matí i els Mossos d'Esquadra s'han emportat Hasél enmig de crits de suport d'estudiants i altres persones que s'havien concentrat a la universitat, alhora que ell aprofitava per fer aquestes declaracions.
Amnistia total!
Forza, Pablo!
No ens aturaran mai ens aturaran. Lluitarem fins a victòria, sempre.
Pablo, com estàs?
Aquest estat feixista no ens aturarà, no ens va parar aquest estat fascista. No ens van doblegar contra la repressió.
Els Mossos han tret un a un els estudiants que s'havien atrinxerat a l'edifici amb el raper per donar-li suport en una tancada que va començar dilluns. I Hasél, recordem que està condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i justificava la tancada del rectorat per evitar posar fàcil la detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari havia vençut el passat divendres. Els Mossos d'Esquadra, com dèiem, han accedit i han envoltat la Universitat de Lleida abans de les 7 del matí i s'han trobat bastants desperfectes al que és els passadissos de la planta baixa i l'accés a la primera planta, que és on estaven atrinxerats en un racó Pablo Hasél i 50 persones davant seu que l'estaven envoltant. Per la seva part, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, la universitat va fer un comunicat ahir en el que destacava 3 punts. El primer, que està d'acord amb la llibertat d'expressió, la Universitat de Lleida. El segon punt, en el que no entenien per què s'havien de concentrar i tancar a la Universitat de Lleida, afectant greument, això paraules de la Universitat de Lleida, afectant greument el funcionament diari tant de professors, membres del PAS, com d'alumnes de la Universitat de Lleida. I el tercer punt, en el que la universitat deia que aquest problema s'havia de solucionar parlant. desconec si aquests punts estaven ordenats per ordre d'importància o no. Si haguessin d'estar per ordre d'importància, diria que el primer seria el segon. És a dir, a la universitat no. A la universitat no. Però és que el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, volia que aquest tancament de Pablo Hasél a l'edifici del rectorat acabés en una solució dialogada. Dialogada. Puy ha afirmat que aquesta situació no s'hi hauria d'haver arribat mai i que és un fracàs per part dels que tenen responsabilitat en l'afer. Aviam, han anat a judici diverses vegades, múltiples vegades. Hi ha hagut una sentència, s'ha recorregut. Hi ha hagut una sentència i ara ja tenim una sentència ferma. I tens una sentència ferma que no l'acceptes. Com pots dialogar? És a dir, què has de dialogar? No entenc què has de dialogar. També el rector de la universitat ha dit que se'ns fa difícil entendre que persones que demanen la llibertat entrin a un edifici públic i posin cadenes a les portes. Home, mira, aquesta és potser la declaració amb la que més d'acord estic amb el rector de la Universitat de Lleida. Volem llibertat, ens tanquem en un edifici públic, a una universitat, que no té res a veure amb aquest cas, posem cadenes a les portes, amunteguem mobiliari, fent desperfectes materials, que ja sabeu qui haurà de pagar això, les matrícules dels estudiants, perquè al final els diners no s'inventen, sinó ja sabeu d'on surten. Ara, això sí, diàleg, no sigui cas. Vaja, no sé, el moment del diàleg potser ja ha passat. Mira, ara recordo, no té res a veure això, però ara recordo una vegada que vaig suspendre una assignatura a la Universitat de Lleida i no se'm va ocorrir mai anar al professor i dir-li, mira, no em suspenguis, dialoguem. Escolta, hi ha hagut un examen, has suspès, oi? Ja està. No em suspengui, dialoguem, diàleg. Sí, el professor m'hagués dit, dialoguem el que vulguis, però has suspès. Ja està, aquí s'ha acabat la història. Vaja. Bueno, almenys aquesta vegada no s'ha enquistat aquest tema i no ha durat dies. Almenys a nivell presencial, ara a nivell de xarxes i de ressò mundial, doncs es veu que no tenim suficients problemes al món amb pandèmies i d'altres malalties que no s'estan curant com per estar dedicant planes d'informació a diferents noticiaris d'àmbit internacional per aquest raper lleidatà. En fi, marxem cap a un altre tema important, el tema de la pandèmia. I és que a hores d'ara, les persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida han baixat a 184 aquest dimecres, 5 menys que ahir dilluns, que havien pujat bastant. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, també les UCIs també han registrat un descens de pacients crítics, els quals se situen en 27, un menys que ahir dilluns. Però ull, perquè s'han notificat 7 noves morts a la demarcació de Lleida. Això sí que són temes importants, que s'han d'erradicar. Però si pot ser avui, millor que demà. Perquè és veritat que les persones que moren per Covid-19 ja no se'ns estan notificant de manera automàtica quan passen, sinó que es fa un recompte, més o menys, al cap d'un temps, d'uns dies, setmanal o cada 10 dies... Però ull, perquè la xifra ens diu que al Pla de Lleida hem sobrepassat, ja fa dies, els 560 morts. De fet, estem a 568. I que a l'Alt Pirineu i Aran hi ha 136 persones mortes de Covid-19. I això sí que no són ni demagogies ni històries. Això són persones que han mort amb les seves famílies, amb els seus amics i amb tota una vida truncada per un virus. Per un virus que potser mai hagués hagut d'existir o que s'hagués hagut de controlar fa molt més temps o preveure. I això sí que són temes que potser hem de dialogar i hem de parlar i que hem d'omplir informacions i que hem de destinar diners a investigació, com ara ens hem adonat. Que les principals farmacèutiques no són espanyoles, que les vacunes les hem de comprar a empreses estrangeres perquè les nostres no estan ni a punt ni se les espera en un període curt de temps, Per què? Perquè no hi ha inversió ni investigació. No, o sigui, sí que hi ha, però no s'hi destinen els recursos que s'haurien de destinar. Es destina a d'altres coses. Aquí sí que n'hauríem de parlar. I ja n'estem farts, també, de parlar d'aquest tema. En fi, mira, anem a posar-ne una mica de llum a tot plegat, perquè hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot ha baixat als 278 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,77. Com ja et deia, si no hi ha cap brot i si això segueix com està anant, són molt bones notícies, però boníssimes. Perquè si la RT és baixa, vol dir que la tendència serà a la baixa. I a veure si podem ja baixar dels 100 punts de risc de rebrot d'una vegada i començar a alleugerir de manera ja de veritat totes les mesures de restricció. On estan tenint una tendència inversa, i és a l'alça, és concretament a Mollerussa. Mollerussa, el risc de rebrot ha pujat als 828 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,17. Tenen un risc de rebrot tan alt com teníem doncs a final del mes de gener, per exemple. I, de fet, estan ara mateix a un dels més alts que han tingut en tota la pandèmia. Només igualat el del 24 d'agost, amb 826 punts, i el del 3 de novembre, amb 847 punts. És dels més alts, per tant, perquè vegueu que aquestes tendències de vegades es veuen invertides. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha baixat als 367 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia, la RT, també ha baixat a l'1,10. I a nivell de Catalunya, el risc de rebrot baixa a 275 punts i la RT a 0,82. El risc de rebrot està ara amb índex que teníem al principi del mes de desembre. Parlo de tot Catalunya. I abans d'acabar, dir que la paeria construirà un edifici amb mòduls a Pardinyes per a temporers i també pel Pla Iglú, marxant ja definitivament del que és Fira de Lleida, a l'estil del que s'ha aixecat a l'Hospital Arnau de Vilanova, en un solar del carrer Josep Pallach, que està molt a prop de la seu de Ilnet. Tindrà 150 places i la previsió és que es pugui estar acabat a finals d'aquest mateix any 2021. Veurem si arriba per l'estiu. Nosaltres el que fem ara és marxar cap a Q2 Consultors.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja marxem cap a Q2 Consultors a buscar doncs, aquests aclariments del món de les lleis, per entendre'ns. Ja saps que et vaig dir, posa un advocat a la teva vida quan el necessitis, no vol dir que hagis d'anar sempre. Però, escolta, que hi ha molts casos que una bona consulta o un bon assessorament legal et pot estalviar molts mals de caps o et pot donar avantatge en alguna situació. Nosaltres el que fem és marxar cap a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57, que els trobes a internet, q2-consultors.com, i si no, el telèfon, que és la manera més fàcil i pràctica. 973-28-28-18, 973-28-28-18. I nosaltres avui contactem amb l'advocat que tenim de capçalera, quasi bé, ja, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I la veritat és que l'altre dia li posava deures, sense dir-li per antena, llegint una notícia d'una sentència que havia passat a Girona, i el Josep Lluís, que a sobre, escolta, a sobre, ens escolta, ja m'havia fet els deures, perquè jo avui, ara res, fa uns minuts li he dit, escolta, parlarem d'una sentència d'un... No, si ja et vaig escoltar, ja ho tinc preparat. Bueno, per tant, Josep Lluís, ja veus que et mano deures sense dir-te ni res, per antena.
Pues sí.
En fi, anem a recordar, perquè això venia d'una notícia que va saltar a la llum pública la setmana passada, referent doncs, a la situació que vivim de pandèmia, que com dic, doncs, mira, cada dia aprenem alguna situació nova, alguna cosa nova. La història anava de que hi havia una empresa que tenia contractada una assegurança per no poder desenvolupar la seva tasca i que demanava Bueno, demanava que li fessin la indemnització que constava en aquell document. En primera instància li van denegar, però ho va recórrer, i en segona instància li han donat. Al final, ell, a les seves condicions particulars, tenia 200 euros durant 30 dies, per tant, el màxim és de 6.000 euros. Però aquí ve la pregunta, Josep Lluís, és a dir... perquè, clar, són tan estranys aquests acords, aquestes assegurances de no poder realitzar la teva tasca? Són estranys o la gent ho fa més del que ens pensem?
Bueno, la cert és que, com tu que dius, la sentència va tindre força ressonància a través de tots els mitjans. És una sentència de l'Audiència Provincial de Girona del 3 de febrer d'aquest any i feia referència al tancament d'una pizzeria degut a la pandèmia, va estar obligada a tancar i se reclamava una indemnització diària que hi havia pactada. El que passa que la sentència, i no sé si acabarem a la presó, jo diria que és una barbaritat, és una autèntica barbaritat perquè hi considero més correcta la de primera instància. I ho dic també perquè possiblement algun dels nostres oients que tingui algun local que estigui obligat a tancar mira la seva assegurança i vegi que tingui una cobertura per paralització, però cal veure per què és aquesta paralització. No és un cas, en aquest supòsit, de lletra petita o d'exclusió de risc o d'alguna problemàtica que a vegades ens té acostumades les companyies asseguradores, sinó que normalment la cobertura de paralització està condicionada a un factor previ. És a dir, quan nosaltres contractem una assegurança, contractem unes determinades cobertures o riscos, o modalitats, com li vulguem dir. És a dir, no és una assegurança, no és un tot risc enfront a qualsevol factor, sinó una cobertura de determinats riscos, no? I podem contractar determinats riscos que fan referència a que aturem la nostra activitat. Potser els més comuns són aquelles cobertures que me donen una quantitat diària en cas d'infermetat o en cas d'accident. Estic de baixa i mentre, degut a una infermetat, degut a un accident, i durant aquest període me paguen una quantitat diària amb independència de si tinc menys o més ingressos, no? I altres cobertures que són pura i simplement de cessa o aturada d'activitat, doncs per determinades causes. És a dir, si no hi ha una causa prèvia d'aquest tancament de l'activitat, no hi ha una cobertura. M'explico. Per exemple, un restaurant que, degut a una fallada elèctrica, no pugui fer la seva tasca. Pues bé, durant aquest temps, i degut a aquesta prèvia fallada elèctrica, se li cobrirà una quantitat. Uh-huh. O, per exemple, aquest mateix restaurant o qualsevol altra empresa que pateixi un incendi, que paralitza la seva activitat, i, a més, des d'any que l'incendi se li pagarà una quantitat per aquesta aturada d'activitat, no? Uh-huh. O factors, diguem-ne, externs. L'Ajuntament decideix fer unes obres davant de l'entrada de del meu restaurant, me paralitza l'activitat i, degut a això, pues, també tinc dret a una indemnització. Però falta una condició prèvia, no? Una paralització d'activitat o almenys un percentatge de paralització i, degut a això, me poden donar una quantitat. Un fixe diari, com tu deies, sí. Vale? 200 euros dia, per exemple, o una quantitat en funció del volum de negoci, a fi efecte d'atendre les despeses fixes, lloguers, salaris, etcètera, etcètera, i un possible benefici. Però fa falta una cobertura prèvia. No hi ha una situació de sense un perquè previ que no tinguem cobert.
Va.
Tenim coberts els incendis? Bé, podem tindre coberta la paralització. Podem tindre coberts els danys per aigua? Tenim un cobert una paralització, però no de manera autònoma. No de manera autònoma, com ha fet en aquest cas l'Audiència de Girona. D'una manera, jo he llegit la sentència i jo crec que no fa front al veritable problema de fons que hi ha, no? De fet, la patronal de les asseguradores, perquè no era aquesta asseguradora en concret, ha fet una queixa dient que no existeix una cobertura de pèrdua de guanys derivada de tancaments de negocis per decisions d'una autoritat, no? Uh-huh. Derivada en aquest cas de l'estat d'alarma, sinó que la paralització ve condicionada amb un factor previ, com he dit abans.
Vale.
El més curiós de tot és que allò que rebusquen els juristes és que l'Audiència mateixa, al mes de setembre de l'any 2013, sembla que té una sentència que deia totalment el contrari de lo que ha dit ara. No sé si aquesta no l'ha llegida, no sé si és exactament igual, però és curiós aquesta situació. Per tant, jo us diria que aquells que estiguin molt animats a reclamar, que es mirin la seva pòlissa, que consulten amb un advocat i veran que segurament
el que us dic,
no tenen cobertura.
El que us dic sempre, 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors i això és molt particular. Per tant, escolta, potser la gran majoria no tindrà dret a fer-ho, però d'altres potser sí, i per tant, com que heu de conèixer la vostra situació personal, particular, per entendre'ns, doncs per això va bé tenir un advocat en línia. 973-28-28-18 a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57, us atendran i a més et posaran fil a l'agulla a la teva consulta particular, que aquesta és la gràcia. Aquí es busca ja casos particulars. En fi, hem posat llum a tot plegat des del punt de vista d'un advocat amb el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors. Josep Lluís, moltes gràcies.
Que tingueu un bon dia. Gràcies, Ricardo.
Rinascimento. Desde 1982, haciendo de la madera un arte a precios muy, muy competitivos. Visite Rinascimento en calle Germanetas 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. Rinascimento. Mobiliario y decoración. Ahora, rebajas espectaculares. Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bé, doncs aquesta setmana, almenys pel que fa a la programació, al minut a minut de la programació local, hem recuperat la normalitat. I el que fem també és recuperar algun espai que hem perdut aquestes darreres dues setmanes amb la campanya electoral. És el cas de la Mari Carmen Salvador, que a més per petició popular hem dit, no, és que al febrer no podem perdre la informació que ens dona la Mari Carmen Salvador. Per tant, aquí la tenim. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Amb la Mari Carmen, a més, ja sabeu que amb la Mari Carmen parlem doncs del que passava fa 25 anys, per posar-hi, ho hem fet així, per posar-hi una xifra d'aquestes així més rodona. Vull dir, podríem parlar del que fa 27 anys o del que fa 19 anys, però bueno, vam dir 25. I curiosament, Mari Carmen, fa 25 anys al març, o sigui, que
sí,
ja en parlarem.
Al març.
També havia eleccions, sí, i totes aquestes històries,
Sí, sí, no, al febrer s'estaven preparant ja.
Imagina't.
Hi havia tota la campanya i tal, però va ser el 3 de març.
Bueno, aquí ja ho tenim fet.
Sí, aquí sí. Eren generals, el 96.
Ah, bueno, aquí ja ho tenim fet,
fet.
D'aquest diumenge. Ara veurem quan tarden a que funcioni. Perquè és que, clar, el problema d'això és que ha de funcionar, si no, no serveix de res.
Això s'ha de fer i ràpidament començaran els pactes i veurem, doncs, com després, pues, si tenim govern, i etcètera, etcètera, què és el que fa falta.
Mira, nosaltres seguim fent memòria amb la Mari Carmen Salvador. Ja saps que un cop al mes viatgem en el temps 25 anys enrere, un febrer de l'any 1996.
Exacte.
96.
96.
Que han canviat d'any,
sí,
ja.
I el mes, comencem el mes de febrer amb notícia esportiva, Grans titulars al diari La Mañana del dia 1 de febrer del 96. El Lleida embargado.
Vaya home.
Aquest embarg bloquejava els drets televisius i els possibles traspassos. També es bloquejaria la subvenció prevista per la Diputació.
Vaja.
Per tant, el gerent del Lleida va dir que en qüestió de 48 hores el Consell firmaria una pòlissa d'uns 50 milions de pessetes per fer front a aquestes qüestions. Mm-hmm. Això ho anirem seguint aquesta notícia, perquè també després, al mes de març, ja veurem que es anava, doncs, hi havia un filet de llum i es anava començant a solucionar. La paeria va obligar a alinear la plaça Catalunya en 2 anys i va demanar, doncs, als propietaris dels solars que no estaven alineats, que estaven més cap dintre, entre el Col·legi Maristes i el carrer Alcalde Costa, per desbloquejar la paralització urbanística en aquesta zona de la ciutat, que era un coll de botella.
Bueno, jo recordo,
hi havia molt trànsit.
Jo recordo dels Maristes cap amunt, per entendre'ns, la següent casa no, l'altra, n'hi havia una que sobresortia molt,
sí,
i tu venies per una vorera ampla i de cop passava a ser una vorera d'un metre d'ample, un trosset només, i després tornava a ser ample. Ara ja fa anys que ho veiem normal i ens hem acostumat, però era així, era un desgavell.
Unes cases quedaven darrere i les altres
bueno,
davant.
Un estil Príncep de Viana, també, que també
s'ha tingut que fer.
També, però a la plaça del Treball encara hi ha una casa que encara està més sortida. O sigui, que costa aquestes coses, eh?
Sí, perquè es va fer un urbanisme així...
On us vagi bé.
Exacte. És així. El jutge Garzón també era notícia perquè va demanar protecció policial pels testimonis de Lleida que tenien que declarar en un cas relacionat amb el tràfic de drogues. Mm-hmm. Era la primera petició judicial d'aquest tipus que es produïa a les comarques de Ponent. Ipcena va portar al ministre Josep Borrell, al fiscal, per negligència en les obres de Collegats. Els ecologistes tenien por de que hi hagués un delicte d'imprudència temerària, un risc de despreniment entre Gerri de la Sal i Baró. Aquell any, el sorteig de la 11, l'any 96, va portar un premi molt gran a la localitat de Sort, que ja sabeu que havia estat agraciada amb els premis de la Loteria Nacional aquell any. I en aquest cas van ser 50 milions de pessetes de la 11 que van estar molt repartits pels compradors habituals d'aquesta població.
Bueno, benvinguts siguin.
Per tant, el 96 va ser un any de molta sort a Sort.
Mm-hmm. Eh? Sí.
L'onada de fred que va arribar a Catalunya també el dia 5 de febrer de l'any 96 va provocar temperatures extremes en algunes zones del Pirineu català. A Baqueira, al port de la Bonaigua, es va arribar als 20 graus sota zero.
Caram.
Van col·lapsar el Pirineu de Lleida. La neu i els despreniments van crear molts problemes viaris, el transport escolar, que també es va veure afectat. La previsió era que en propers dies el temporal de neu a la muntanya i vent a la plana, aquí teníem molt vent, empitjorés les properes hores.
Per doncs tant... aquí, el 2021, ja has escoltat l'Armando Álvarez, que ens ha dit que ve la temperatura molt temperada.
Efectivament.
I fred, Mari Carmen, fa bastants dies que no en fa, eh?
Exacte. N'hem tingut uns dies on tindrà la nevada,
sí, però vaja.
Però ara diuen que ve ja la primavera, aquella principi de primavereta. Ben bé, doncs ja va bé. Un treballador de l'estació de Portainé, tornem al 96, va perdre la vida al ser aixafat per una màquina xafaneu que conduïa la intensa nevada. O sigui, hi havia una gran nevada, portava la màquina, va fer molt difícil l'accés dels equips de rescat fins al lloc del sinistre i el treballador va morir a l'Hospital de Tremp a conseqüència de les ferides molt, molt greus que va patir al passar-li per sobre aquesta màquina llevaneus. També va morir el ballarí Antonio Ruiz, conegut popularment com Antonio, el ballarí, se'n recorden, molta gent que ens escolta se'n recorden. Va formar parella durant 22 anys amb la balladora flamenca Rosario i va ser el primer espanyol que va ballar a la Unió Soviètica. Va ser un ídol de ball flamenc en el seu moment, en aquell moment era una gran figura. A Barcelona va morir Herta Frankel, la popular marionetista austriaca, que es va fer també molt famosa per la creació de personatges en diferents programes de televisió. El mes de maig del 95 va exposar les seves marionetes a Lleida i va morir al febrer del 96. Els polítics es van convertir en el principal objectiu d'ETA. Per desgràcia, van matar a Fernando Mújica, advocat, germà del ministre que va dispersar a diferents presons els presos d'ETA. el van assassinar a Sant Sebastià d'un tret al clatell. I també ETA, en aquells dates de febrer, van assassinar, febrer del 96, van assassinar a un dels fundadors del Tribunal Constitucional, Tomàs i Valiente, que ostentava el càrrec de president d'aquest organisme. Li van disparar 3 trets a boca de canó, al seu despatx, a la Universitat Autònoma de Madrid.
Això fa 25 anys, eh? O sigui, sí. No és la història profunda, de, no, fa 25 anys. Eh?
ETA estava, doncs, assassinant. ETA estava encara, doncs, fent assassinats i,
sí.
I encara viva.
Sí.
Podríem dir que encara estava viva l'organització. Bé, es va presentar a la Facultat de Medicina de Lleida un llibre sobre el lupus, que és una malaltia poc coneguda. En aquells moments era poc coneguda i que afecta majoritàriament a dones joves en edat fèrtil. L'Hospital Arnau de Vilanova va obrir una unitat per tractar les persones afectades i evitar que tinguessin que tractar-se a Barcelona. La campanya electoral per les eleccions generals del 3 de març del 96 ja va començar al febrer del 96 i es va fer una concentració silenciosa al començament d'aquesta campanya electoral, un motiu de dol.
Evidentment venia marcadíssima.
Sí, contra el terrorisme.
Sí.
Abans de l'apertura oficial de la carrera electoral del 3M, doncs ja va fer aquest moment de dol. Jordi Pujol va assegurar que solament Convergència i Unió seria capaç de frenar el PP, els que augurava la victòria, deia Pujol.
Bueno, però, quan parlem del marge ja
veu, però ja va manifestar que no pactaria amb ningú, va dir Jordi Pujol.
Ja, però bueno,
després al març ja veurem qui va guanyar i qui no va guanyar.
Els polítics diuen moltes coses, no?
El 17 de febrer, un moviment sísmic de 4.5 graus, o sigui que fa exactament, demà farà 25 anys, pues un moviment sísmic de 4.5 graus amb epicentre a Perpinyà va alarmar la població de Lleida. Sobre les 3 de la matinada, un dels moviments sísmics més importants dels últims 30 anys va agafar els lleidatans celebrant el carnaval. Va ser qualificat de mig a moderat per l'Institut Cartogràfic i França i Tòquio van tenir, doncs, més moviments, però de caràcter més lleu. A Lleida no va provocar ferits ni cap dany, a pesar de que s'estava celebrant el carnaval. I parlant del Carnestoltes, aquell any la figura del Pau Pi va ser encarnada per Ricard Lega i la Rua del 96 va doblar el nombre de participants amb 42 carrosses.
Caram.
La paeria va ubicar les firetes aquell any al Camps Elisis. El director de la fira, Xavier Ticó, va dir que era una oportunitat per donar una empenta a la fira.
Molt bé.
També el canal Segarra-Garrigues continuava sent notícia. El conseller Marimon demanava que el canal no fos una eina electoral en aquells moments. També, d'altra banda, el conseller d'altres autoritats de la zona van cedir per poder ampliar Aigües Tortes, assegurant les pastures, la pesca, la caça, l'escalada i l'accés a cavallers. Volien, doncs, ampliar Aigües Tortes. I el bisbat de Lleida, en aquells moments, estava estudiant la compra de la residència de suboficials de Gardeny per la instal·lació de la casa d'exercicis. I també la paeria i la Universitat de Lleida van intentar adquirir propietats de l'exèrcit. I anem al Vaticà. Un 26 de febrer del 96, el Vaticà va vetar la Conferència Episcopal Catalana per escrit i recomanava als bisbes crear una província eclesiàstica única, depenent de Madrid, tallant les ales independentistes d'alguns bisbes catalans.
Fa 25 anys.
Això, exactament. I acabem amb esports.
Vinga.
Un mecenes de Lleida, Jaume Llaurador, estava estudiant la possibilitat de ser l'amo de Lleida. No de Lleida, sinó de Lleida.
De Lleida.
De Lleida. Va manifestar que el president de Lleida havia de ser un lleidatà. Va. I demanava unió per ascendir a Lleida a primera divisió la temporada 96-97.
Sí, clar.
Catalunya va dir es mereix tenir tres clubs a la mateixa categoria del futbol Catalunya.
Pues però, no, de moment no ha estat així,
però,
eh?
No, l'última temporada, et puc dir que l'última temporada que van ser a primera divisió van ser la 93-94.
Sí, per tant, eren tres abans d'aquestes que estem parlant. Molt bé, Mari Carmen Salvador, ens escoltarem d'aquí dues setmanes, per parlar del març.
Parlarem del març, llavors.
Una abraçada.
Gràcies a tots i salut.
I ens anarem a buscar les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una. Després tenim l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano i la tertúlia dels polítics.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los partidos con opciones de gobierno en Cataluña aceleran los contactos. Esta mañana el candidato del PSC ha hablado con todos los partidos, salvo con Vox. El ganador de las elecciones, Salvador Illa, ha vuelto a confirmar hoy que va a presentar su candidatura a la presidencia. Los números le salen con la suma de los diputados de Esquerra y de En Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña. Sin embargo, igual no tiene ni esa posibilidad. Esquerra descarta apoyar a Illa, quiere la presidencia de la Generalitat y su apuesta es el frente separatista, aunque la relación entre Junqueras y Puigdemont sea más que distante. Pere Aragonès tiene mucha prisa por ser presidente y a esta hora acelera los contactos. En el otro extremo, en el de los grandes derrotados en las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, a esta hora hay noticia en el Partido Popular. ¿Por dónde pasa Juan Andrés Ruber?
Pues pasa precisamente por el presidente del PP, Pablo Casado, que ha anunciado el cambio de sede de su partido en Génova 13, sede nacional. El líder popular quiere desmarcarse de su pasado, del pasado de su partido, en relación sobre todo con los temas relacionados con la supuesta Caja B, la financiación irregular y cualquier vinculación con el extesorero Luis Bárcenas. Ha marcado bien claras esas distancias y, por otro lado, ha anunciado también la convocatoria de una convención nacional de cara a este otoño. Continúa todavía la comparecencia del líder del PP, Pablo Casado, muy contundente hasta ahora.
Pues por ahí pasa la noticia ahora mismo en el Partido Popular, por ese posible cambio en la sede nacional del PP de la calle Génova para distanciarse con el pasado de esta formación. Cambiamos de registro. Dos meses después de fugarse de la madrileña cárcel de Valdemoro, la policía ha conseguido detener a El Piojo junto a su hermano. Ambos expertos en alunizajes y butrones, protagonizó el pasado diciembre una de las fugas de la cárcel más increíbles que se recuerdan. ¿Quién es este Piojo? ¿Quién es este delincuente? ¿Y cuál es su situación, Juan Baño?
Buenas tardes. Efectivamente, menudo pelotazo habéis dado, les dijo Jonathan Moñiz, el Piojo, a los policías en tono soberbio. Cuando le quitas el volante de las manos, no es nadie, me dice un agente. Buena parte de su currículum criminal lo ha montado desde un coche. Vehículos potentes, como el Alfa Romeo Veloce robado que conducía ayer y con los que ha realizado alunizajes, robos con fuerza, tiene mucha ruina, muchos años de cárcel, una veintena, por eso huye. El pasado 5 de diciembre consiguió burlar, como decías, como en una película de guión increíble, todos los sistemas de control de la cárcel de Valdemoro y darse a la fuga junto a su hermano Miguel Ángel. Copiaron una llave, cerraron una reja, escalaron un muro de 8 metros con concertinas y abordaron un coche que les esperaba. La película puso fin anoche en ese distrito de La Latina. Su hermano sigue huido. Creen que preparaban algún atraco. Al verse rodeado por dos coches camuflados de la policía, chocó de frente y finalmente escapó por la ventanilla. Iba sin armas, indocumentado. Ahora está en alguna comisaría no desvelada. Guardia Civil, que también le buscaba, espera su turno en un operativo que, por cierto, ha producido algún roce con los de azul.
Por lo demás, la evolución del coronavirus es buena. Bajan los positivos y eso se traduce en una menor presión hospitalaria. A esta hora, Cataluña, Galicia y Baleares han actualizado ya sus registros y en las tres comunidades bajan las hospitalizaciones. Hoy en Herrera en COPE te hemos contado el caso de la familia Illa Blanc. Viven en Madrid. Los padres y sus 9 hijos han dado positivo por coronavirus. La madre, Paloma, ha contado que todos han tenido síntomas, menos uno. La situación, con 11 contagiados en casa, no ha sido nada fácil.
Lo hemos hecho como hemos podido, la verdad. No ha sido una casa ejemplar, ni muchísimo menos. Mi casa en estos momentos parece un campo de batalla. Está muy desordenada y estamos comiendo en horarios muy raros porque, bueno, ahora ya nos encontramos mejor, ya estamos más activos, pero es verdad que ha habido días que es que no podíamos levantarnos del sofá.
Y hoy es jornada de Champions Barcelona para París Saint-Germain. Corrochano.
Vuelve la Liga de Campeones, son partidos de ida de los octavos de final de la competición. El Barcelona recibe a las 9 al París Saint-Germain. La noticia de la mañana es el regreso de Gerard Piqué, Víctor Navarro.
La gran noticia en Barcelona es la vuelta de Gerard Piqué. 3 meses después de lesionarse, el central ha pedido estar ante el PSG y Koeman se lo ha concedido. Además, tal y como explicó anoche Elena Condis en el partidazo, Piqué se ve de titular. Le acompaña en la convocatoria Martin Braithwaite, que ya ha recibido el alta médica, y son bajas Araujo, Roberto Coutinho y Ansu Fati.
El otro partido del día es el Leipzig-Liverpool, que se juega en Budapest. Mañana juega el Sevilla, recibe al Borussia Dortmund, al equipo alemán. La buena noticia de la mañana es que Jesús Navas se ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana el partido de Champions. Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones femenina para 2 equipos españoles. Barcelona-Fortuna Gyoring de Dinamarca y Atlético de Madrid contra el Chelsea. Y en tenis abierto de Australia, cuartos de final, está jugando Djokovic contra Zverev. 1-1, está ganando el tercero, el alemán, 4-2. Ya está clasificado para semifinales el ruso Karatsev, que ha ganado a Dimitrov.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un joven que dejó la noche, que dejó las drogas y hoy evangeliza como franciscano en las calles de Bruselas.
Se llama Jack Mardesic, nació en Sydney hace 40 años y él mismo cuenta que era un joven normal, poco seguro de sí mismo y que encontró en la droga una forma de huida. Su ambiente habitual eran las discotecas en las que permanecía hasta altas horas de la noche. Cuando contaba 21 años, se produjo un vuelco en su vida cuando comprendió y sintió que Dios le amaba. Ingresó en los franciscanos conventuales, ahora vive en el convento de San Antonio en el centro de Bruselas. Cada jornada comienza con la oración y por la tarde le podemos encontrar en las calles con grupos de jóvenes que cantan, bailan y cuentan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y al caer la noche, hace compañía a gente sin hogar o se mueve en las zonas de ocio, siempre con su hábito franciscano, para contar a los jóvenes la buena nueva del amor de Dios. La historia del hermano Jack la contamos en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una d'aquest dimarts 16 de febrer i amb 14 graus i mig hores d'ara a la ciutat de Lleida. Segueix pujant la temperatura, que ja ens ha explicat el nostre meteoròleg Armando Álvarez, que aquesta segona quinzena del mes de febrer serà segurament fins i tot amb temperatures superiors a la primera quinzena, que ja estàvem parlant d'un dels febrers més càlids des de que es tenen dades, dels darrers 80 anys, el segon, segurament. Si la segona quinzena comencem a pujar temperatures, doncs potser parlarem aviat del més càlid. En fi, és igual, el primer que el segon vol dir que la cosa no està com hauria d'estar. El febrer, teòricament, hauria de fer fred. I el juliol fa calor. El problema és que ara fa calor gairebé tot l'any, per entendre'ns. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica, farem una repassada a la darrera hora informativa, de seguida parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a partir de 2:15 la tertúlia dels polítics. Parlarem de tot, fins i tot de política, espero, perquè després de 2 setmanes amb campanya i sense tenir aquestes tertúlies, suposo que hi ha moltes coses a dir. Mira, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisès Camunyas. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida temps estable en general, amb predomini de cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes en general, amb unes màximes previstes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Balaguer, de 15 a Lleida, capital de Tàrrega, i també de 15 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant en general el flux i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem de nou un dia de temps anticiclònic en general, amb cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, on tendiran a quedar ennuvolats a partir del migdia. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran al Pirineu i pujaran lleugerament a la resta, amb unes màximes previstes que podrien arribar als 17 graus a Lleida, capital, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, també als 17 a Balaguer i finalment als 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert que la Generalitat de Catalunya va obrir ahir el registre perquè les persones amb ingressos baixos afectades per un expedient de regulació transitòria de l'ocupació, o sigui els ERTOs, o amb un contracte de fix discontinu beneficiaris de la presentació extraordinària puguin sol·licitar una ajuda de pagament únic de 600 euros. Segons els càlculs de la Conselleria de Treball, podran acollir-se a aquesta prestació dotada amb 105 milions d'euros al voltant de 175.000 treballadors de tot Catalunya. A la demarcació de Lleida, al tancament del gener, hi havia 5.737 treballadors de 1.870 empreses immersos en ERTO, una xifra que supera en 587 la que va declarar el Servei Públic Estatal d'Ocupació al final del mes de desembre. Es pot fer la sol·licitud i ara la Generalitat ja n'ha pres, perquè l'ordre de presentació no compta per accedir a la prestació. Es faran anar, com que no n'hi ha per tots, s'han de fer anar doncs, alguna norma, algun barem per decidir qui sí i qui no. I se suposa que seran més objectius que no pas el primer que arribi. Que això és el que es va fer a la primera vegada, la primera ajuda de la Generalitat, que va arribar no sé quants mesos després de l'inici de la pandèmia. Per tant, ens ho prenem amb calma. Els Mossos d'Esquadra han detingut el raper Pablo Hasél en un operatiu que ha començat avui dimarts abans de les 7 del matí. La detenció s'ha produït cap a 8:45 del matí també, i els Mossos d'Esquadra s'han emportat Hasél enmig de crits de suport d'estudiants i altres persones que s'havien concentrat a la universitat. A més, els Mossos han identificat una cinquantena de persones que estaven protegint el raper per evitar la seva detenció. La policia qualifica el dispositiu com una entrada neta perquè no ha calgut fer servir les defenses. Almenys, repeteixo, no és un problema que s'hagi enquistat, ha estat 24 hores, han aconseguit el que volien, que hi hagués ressò a nivell internacional d'alguns mitjans, no de tots, mitjans que no deuen de tenir cap més tema per omplir les seves publicacions, i ja està. I aquí s'ha acabat la història, veurem a partir d'ara. Amb clau coronavirus, les persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats, de la regió sanitària de Lleida ha baixat a 184 avui dimarts, 5 menys que ahir dilluns, i també, segons les dades de salut, les UCIs també han registrat un descens de pacients crítics, els quals se situen en 27, un menys que ahir dilluns. Però això sí, hem de sumar 7 noves morts a la demarcació de Lleida per Covid-19. 7 noves morts, que no vol dir que hagin estat en les darreres 24 hores, sinó que ja sabeu que aquí hi ha uns recomptes i que les dades es van actualitzant. Hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot ha baixat als 278 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia, la RT, està a 0,77. Són xifres bones, de les que no hem de baixar la guàrdia, ni molt menys, perquè el que ens ha costat arribar fins aquí, ens ha costat més d'un mes, el pic d'aquesta quarta o cinquena onada va ser el 13 de gener, quan el risc de rebrot es va situar per damunt dels 660 punts. Ara estem a 278, Avui és 16 de febrer, per tant, un mes i 3 dies ens ha costat arribar fins aquí. Per tant, no és moment de baixar la guàrdia ni de descuidar-nos. Distància física, si us plau, aquests 2 metres, mascareta, higiene de les mans, no tocar coses, i sobretot, si hem d'entrar en un lloc tancat, que estigui ben ventilat, i si hi hem d'entrar, perquè hi hem d'entrar, i estem el menor temps possible, evidentment sempre amb una mascareta com cal, que ara ja ens estan dient, com portarem 11 mesos de la pandèmia, 11 en portem, de fet, és 16 de febrer, o sigui, d'aquí a un mes portarem un any. Ara ja ens diuen que si has d'anar amb transport públic o llocs on hi ha força gent, la mascareta FFP2. Re de samarretes convertides en mascareta, re de trossos de tela convertits en mascareta, re de mascaretes quirúrgiques o higièniques. Re de tot això. La FFP2 i d'aquí per amunt. Aquestes són les que realment protegeixen et protegeixen a tu i protegeixen els demés. Que si no tens res, et poses una quirúrgica, evidentment, evidentment. Però ja saps que amb una quirúrgica, amb menys mesura, protegeixes els demés de tu, però tu no et protegeix. A tu no et protegeix de res. Home, evidentment que et protegirà més que no portar-ne. Però vull dir que ja parlem d'uns tants percents mínims i aquests ens diuen que de la FFP2 cap amunt. O aquestes reutilitzables, perquè també hem de mirar pel medi ambient, la quantitat de mascaretes que s'han fet i s'han llançat o no s'havien de llançar en els darrers 11 mesos arreu del món, deu de fer por. Si ho veguéssim totes juntes en una muntanya, deu de fer por. Per tant, si podem aconseguir una reutilitzable amb uns certificats que ens indiquin unes propietats de filtratge equivalents a una FFP2 i que tinguin més de 20 o 30 rentats, doncs home, de cap cap a aquestes, perquè portant aquesta mascareta i mantenint la distància i evitar els llocs tancats o que estiguin, o si no, o si hi ha d'entrar, que estiguin ben ventilats, tranquil, que estaràs ben protegida o ben protegit igualment. A l'Alt Pirineu i Aran, les xifres ens diuen que el risc de rebrot s'ha situat als 367 punts i que la RT ha baixat al 1,10, ha de baixar de l'1, eh? Però venim de 1,20, per tant, és un passet més. I a nivell de tot Catalunya, sembla que la cosa va per bon camí, baixem a 275 els punts de risc de rebrot. De totes maneres, sempre recordo el mateix i sóc pesat, ho sé, però a partir de 100, el risc de rebrot és alt, està considerat alt, és perillós, està en vermell. El que passa és que portem tant per sobre de 100, tant com des de l'11 de juliol. Des de l'11 de juliol. El dia 12 de juliol vam saltar per sobre dels 100 punts del risc de rebrot i ja no hem tornat a baixar a Catalunya. Però, clar, portem tant temps tan amunt que arribar a aquestes xifres és una bona notícia, encara que no... O sigui, la tendència és bona, però que no hem de baixar la guàrdia. I la RT a Catalunya està a 0,82. Fem una pausa ràpida i parlem tot seguit de gastronomia. Ja saps que a l'espai de gastronomia el que fem és conèixer persones i projectes. I la d'avui jo crec que també serà interessant.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que parlem de gastronomia, ja saps que tots els dimarts, camí cap a 2:15, és el moment en el que parlem de gastronomia. Jo ja sé que de vegades, sobretot quan parlem de certs plats o ingredients, no és la millor hora, aviam, o sí, és la millor hora. si és que pots anar a dinar de seguida, o estàs dinant, que també podria ser, però si encara et falta una estona, doncs jo sé que de vegades... Però és que això em passa a mi, eh? Jo estic parlant aquí de menjar, i com que no em toque fins d'aquí bastanta estona, doncs no vegis com ho passo. En fi, qui ens acompanya? Doncs el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bueno, doncs, pues, mira, anem lluitant, com cada setmana. I bueno, a veure si d'aquí poc, que suposo que sí ja, s'esperarà una miqueta més la història.
Espero i... que sí. Espero que sí. Bueno, hem fet un pas, hem fet un passet més amb el tema d'augmentar una hora, però bueno, aviam, això és un pegadet.
No, 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 no direm que hi havia eleccions.
No, 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 no direm.
No, no
direm. Per cert, tu, clar, no sé si, clar, treballant a la gastronomia, dines d'hora o dines tard?
D'hora, a les 12 així estem dinant, eh?
Ah, o sigui, clar, vosaltres dineu abans.
Sí, sí. Sí, nosaltres el mètode aquest europeu, com dèiem fa, sí, quan van canviar, que això seria impossible aquí, perquè
sí, sí, sí,
la cultura nostra que tenim, nosaltres dinem cada dia a les 12, 12 i quart.
Val. No, és que ara sí estava pensant, clar, i després, servint menjar, no pots fer-ho amb gana. Per tant, has de...
Clar, home, no,
si tu però... ja dines abans i ja està.
Ja està, bueno, ja està, no hi ha cap problema.
Molt bé, escolta, anem a conèixer una persona avui que és una persona que a hores d'ara ja és força important, però que té una projecció de futur molt interessant, eh?
Molt, molt. A mi me va presentar, bueno, me va presentar el meu profe, el Miguel Hernández, que és saque sommelier.
El teu profe de què? Del curs de...
Del curs de saque.
Ah, del curs de saque.
Amb la Saque Sommelier Association, ¿vale? Pues l'any passat, després de l'entrevista que li vam fer aquí a casa, pues, li va dir, hòstia, aquí a Espanya què tenim, no? I, hòstia, pues, el primer que em va dir, diu, pues, mira, te paso el contacto, se llama Alex Escari, i, bueno, este chico ja lo verás. I bueno, des d'aquell dia fins ara no ens coneixem personalment, sempre ha sigut per telèfon, ¿vale? Però jo crec que hem fet una bona història, una bona amistat, i en realitat el que has dit és cert.
Vull dir, bueno, pues anem a conèixer-lo. Àlex Escariz, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Oye,
muchas gracias por invitarme.
Hombre, es un placer. ¿Dónde te estamos llamando?
En Rentería, en Guipúzcoa.
En Rentería estás, muy bien. Bueno, realmente tú ahora estás trabajando en el Mugaritz.
Sí, así es, de sommelier, aprendiendo continuamente.
Muy bien. Oye, me ha pasado una foto, Felip. Tú eres joven, ¿eh?
Sí, afortunadamente sí.
Pero muy joven. Bueno.
27 años.
¿Cuántos?
27.
Joder.
Joven,
imagínate,
muy joven.
Es muy joven, muy joven. ¿Eh? Oye, no, te lo pregunto porque con 27 años eres sommelier de un gran restaurante. ¿A ti de dónde te viene la historia esta de la sommellería?
Bueno, siempre he estado muy ligado a la hostelería debido al entorno familiar, dado que mi padre pues ha sido profesional de la sala, con lo que, bueno, lo he visto desde pequeño.
Claro. ¿Pero en restaurante de propio o no?
Bueno, empresa familiar y después trabajando para otras empresas.
O sea, imagínate, o sea que lo has vivido en casa.
Efectivamente, sí.
¿Y no te echo para atrás? Porque te lo digo porque hemos conocido mucha gente aquí en el programa de gastronomía y muchos hijos de gente que trabajaba ya en el mundo de la restauración, los padres han intentado decirle, oye, estudia otra cosa, que este mundo es muy duro. Pero los hijos, yo qué sé, porque ya creces con eso y o lo tienes claro o por lo que sea, no, me gusta esto y voy a dedicarme a eso. No sé si fue tu caso.
Bueno, la verdad que a mí me dejaron bastante libertad para decidir qué es lo que quería hacer en cada momento, siempre con una supervisión. Y cuando tuve oportunidad de empezar a trabajar y vi que me gustaba mucho, pues fue un poquito cada vez más, con lo que fui estudiando, fui aprendiendo cada vez más, y cuando me di cuenta, pues mira, ya la sommelier, como quien dice, prácticamente.
Bueno, esto lo hemos vivido cada martes, conociendo personas en este espacio. Hay mucha gente que te dice, oye, al final intenta trabajar de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Es la diferencia, al cabo de los años.
Sí, así es. Es una gran suerte el poder dedicarte a algo que te apasiona y que te gusta, desde luego.
Alex, ¿dónde naciste?
Doncs, jo vaig néixer a Barcelona.
Imagina't. No, sí, és que... Ara ens has deixat morts, eh?
Sí.
Però quants anys vas estar a Catalunya?
Vaig estar fins als 13 anys, més o menys, i bé, per això he perdut molt català.
Ja.
M'agradaria parlar-ho millor, però, bueno, tot és practicar.
Caram, bueno, es igual, sí. Seguimos en castellano sin problema. Pero curioso, o sea, nacido en Barcelona hasta los 13 años y después, ¿cómo? ¿Por qué os movéis?
Bueno, mi padre es de Lugo. ¿Mm? Y bueno, volver un poco a los orígenes, a la tierra y así fue.
O sea, de Barcelona a Galicia. Uh-huh. Y después, ¿cómo acabas en Rentería?
Bueno, fue todo a través de mi camino profesional. Yo empecé a trabajar en Lugo con mucha suerte, teniendo jefes y compañeros que me enseñaron todo lo que pudieron. ¿Mm? Tuve la oportunidad de continuar profesionalmente en otra empresa en Madrid, teniendo oportunidad de ver el oficio desde otros ángulos y también aprendiendo pues cosas nuevas. Y después de un tiempo, pues tuve una suerte increíble y pude entrar en el equipo del grupo Kabuki. Uh-huh. En Madrid. Y bueno, allí pues estuve unos años y fue algo que me cambió totalmente la percepción del oficio, lo que quería aprender. Fue donde conocí el sake.
Ahora hablaremos, sí, del sake. Que sí. Felipe hizo el descubrimiento del siglo, con el sake. Oye, por cierto, que no hace mucho, Felipe, hablamos, sí, aquí en este programa de Galicia, de los vinos de Galicia.
Con Alejandro, sí, Padín.
Sí. Sí. Buenos vinos, Alex, en Galicia.
Completamente.
Muy bien. Bueno, ahora decíamos, estás de sommelier en el restaurante Mugariz, pero además creo que tienes especial interés en el tema del sake. Además digo especial interés porque no solo en conocerlo, sino en explicarlo, porque tú eres profesor de sake sommelier.
Así es. La Sake Sommelier Association. Es una suerte muy grande poder ser formador de esta formación. Y bueno, a la que he podido acceder gracias a estudiar con ellos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo conoces el sake?
Pues la primera vez que escucho sake, pues es en las típicas películas, ¿no? O series. Pero la primera vez que lo leo, para estudiar o conocerlo, fue en la escuela de hostelería.
Ah.
Y sí, era en el año 2011-2012 y ahí me explicaron el sake como un espirituoso de atoz. Y claro, a mí me quedó eso ya en la cabeza, porque es lo que había estudiado. Uh-huh. Entonces, mi sorpresa cuando llegué a Kabuki, vi botellas de sake y me explicaron que es el sake, bueno, el Nihonshu, realmente, porque sake se le puede llamar a cualquier bebida, uh-huh, alcohólica en Japón, pues bueno. Realmente fue en Kabuki donde conocí las virtudes, características y historia del sake.
¿Pero tú el primer sake que probaste era bueno o no?
Era bueno porque lo probé en la empresa, pero después, cuando quise comprar yo, me costó un poquito más.
Ah, bueno, ahí iba, porque aquí con Felipe hemos hablado con productores y con gente vinculada al mundo del sake, y siempre te dicen, el sake en España tiene un problema, que la primera experiencia de la mayoría de la gente es al terminar una comida, que te sacan allí la botella, que te dicen que es sake, y al final eso no sabes ni lo que es, y de ahí la gente se queda con esa primera experiencia. Uy, el sake es fortísimo, es solo alcohol, o el alcohol y el lagarto. Pero es que al final eso no tiene nada que ver, es curioso, ¿cómo marca la primera experiencia?
Por completo. Es también responsabilidad de los profesionales, claro, de sala, ¿no? El poder compartir lo que realmente es bueno y que la gente sepa diferenciarlo.
Claro.
Sí que en estos últimos años, pues la gente está mucho más abierta al sake como a otras bebidas.
Uh-huh.
Tiene una percepción diferente y, bueno, van probando cada vez más.
Claro. De todas maneras, aún es difícil encontrarlo en el lineal del supermercado. Aún no ha entrado a ser una cosa tan común, ¿eh? Todavía, ¿eh? No le faltará mucho.
Bueno, esperemos que no, pero bueno, también tenemos la suerte de tener aquí en España dos curas maravillosas,
uh-huh,
que eso seguro que también ha hecho mucho bien y hará muchísimo más por la cultura del sake en nuestro país, ¿no?
Claro. Alex, el sake es para el postre, se puede tomar comiendo, para la comida, para la cena, ¿hay algún momento concreto o no?
Pues yo creo que a todas horas prácticamente. Sí, siempre hay un sake adecuado para cada tipo de momento, cada tipo de elaboración y para compartir, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de una bebida con una versatilidad increíble y también con diversidad de estilos y características.
Claro. Felipe Urbano.
Sí.
Creo que o tienes o vas a tener a Alex de profesor, además.
Si no pasa nada, y espero que no pase nada, arrancamos en abril o mayo. Bueno, eso lo tiene que decidir la escuela, la academia, con Alex, está claro. Pero sí, es posible que, bueno, en junio, ¿no? Da igual, ¿no? Empezaremos el segundo nivel, esta vez tenemos a Alex como profesor, que ya te digo que va a ser espectacular. Y la verdad que esperando que salga la convocatoria para apuntarme. Sí, está claro.
Claro, el único problema, Alex, es que, bueno, el problema, a ver, que ahora, pues con la situación que hay, todos nos hemos tenido que adaptar y el tema de la docencia también, hacerlo no presencial. Bueno, gracias a las nuevas tecnologías llegas a más gente, pero también es verdad que te pierdes aquella historia a distancia corta, ¿verdad?
Sí, así es. Pero bueno, toca adaptarse para estos momentos y ojalá pronto pueda volver a ser todo como antes.
Claro.
Sí que también da la oportunidad de tener más flexibilidad para los estudiantes. Yo mismo, estudiando algunos programas online, pues me permiten más flexibilidad y posibilidades, ¿no? Aunque se pierda un poco ese contacto,
claro, claro,
directo.
Alex, oye, ¿tienes cositas de futuro en mente? Proyectos, supongo que tienes un montón, ¿no? A corto, medio y largo plazo.
Bueno, ahora mismo tengo la cabeza más metida en los estudios.
Ajá.
Y todo ello hasta que todo pase. Y después, bueno, poco a poco se irá descubriendo.
Oye, ¿un sommelier puede dejar de estudiar? O sea, llega un momento que dices, vale, ya está, ya lo sé todo. ¿O no se acaba nunca?
No se acaba nunca. Y si alguien, sea un sommelier, te dice eso, no te fíes. Porque siempre hay cosas que aprender.
Hombre, Felipe, afortunadamente también, ¿eh?
Sí, pero no, lo que dice Alex es cierto. Yo ahora estoy también con, que Alex también lo conocerá, se llama Alex también, Alex Pardo.
Sí.
Con Guillermo Cruz, que es el profe en este caso, voy a hacer un curso esta semana, haré ya la inscripción para empezar, de vinos alemanes y de Austria, que tengo muchas ganas de hacer, porque estoy un poco pegado porque ahí es bastante complicado también. Y sí, siempre, bueno, no paras, es la inquietud, ¿no? De la pasión por tu trabajo, ¿no? Entonces, el saber no ocupa lugar, lo hemos dicho muchas veces.
No, pero digo que siempre hay algo para descubrir, es bueno, ¿eh? Porque si no, al final se haría muy aburrido, ¿eh?
Siempre.
Eso, y por eso, bueno,
en el mundo del sake, bueno, ya lo comentamos al principio, que a mí me enamoró hace 7-8 años cuando conocí a Mario en Madrid, y por suerte ahora, pues, bueno, pues con suerte o desgracia, pues tenemos más tiempo para poder realizar esos estudios, y de verdad que sería, bueno, increíble. En un liando un súper encontrar saques, bueno, eso quiere decir que al final ya estaría introducido en este país, ¿no? Súper será más complicado. Pero en tiendas especializadas ya podemos encontrar. Lo que pasa que Alex lo confirmará, encontramos saques muy muy caros porque aún no está lo que vendemos, o lo que se vende, mejor dicho, aquí, ya les dirá que sí, son saques muy caros, ¿no? Da igual que sea Dumai, que sea, sino creo que deberíamos empezar por traer cosas más básicas para que la gente aprenda desde abajo, como hemos hecho con el vino.
Bueno, yo si me dices nombres ya me pierdo, ¿eh? Muy bien, hoy hemos hablado con Alex Escariz, es sommelier, está también en el tema de la docencia de saque sommelier y con muchos proyectos por delante que vamos, a la que vayan floreciendo, Felipe, nos tendrás al día y volvemos a hablar con Alex para que nos explique, ¿eh?
Ahora, Alex.
Sí.
¿Te acuerdas que hace, no sé cuánto hace, si fue el año pasado, comentamos por teléfono unas llamadas que lo hacemos cada semana, que nos llamamos para ver cómo estábamos y demás, que tenía pensado montar la primera fira de saque Fidete aquí en Lleida? Y sí, contaba claro, con tu colaboración. Esto queda en antena, o sea que no puedes decir que no ya.
Ahora te ha comprometido, ¿eh?
Totalmente.
No, desde luego.
Totalmente. Hombre, claro, contar con los mejores para organizar este evento que no se ha hecho, creo que ni en Cataluña. Que me tengo que rodear, Ricardo, de los...
Nada, todo se andará, por supuesto. Alex Escariz, oye, que ha sido un placer conocer tu historia y conocerte, hoy aquí en directo en COPE Lleida.
Muchas gracias, igualmente.
Un placer, que te vaya todo muy bien.
Un abrazo, adiós.
Molt bé, Felip, doncs, vale, ara ja l'has compromès. Bueno, però és veritat que això és un projecte que ja el vas anomenar, que tu ja fa dies que el tens interioritzat i que el vas treballant, i que, escolta, no et dic que quan tornem a una normalitat, o la que sigui, ja no ho sé, és una cosa que es pot fer i que després, ja saps, aquestes històries poden anar agafant revolada i no se sap on acaben, eh?
Bueno, això seria fer una petita fira, evidentment, no farem un...
Ja, però no donguis ara idees aquí en antena, a veure si...
No, però vull dir que no s'ha de fer una alimentària, perquè estem parlant d'una cosa molt especial, el té...
Molt especialitzada, el qual és bo també, eh?
Llavors, bueno, pues fer una coseta xula, no íntima, per les persones que vulguin vindre, pues estan convidades, o sigui, ja se mirarà com se fa, no? Mm-hmm. Però donar-li la importància a trajes tradicionals, la cultura del té, la del saque, pues explicar una miqueta... Pues,
no, sí, a mi no cal que m'ho venguis, que jo ja estic interessat, o sigui, ja ho tinc claríssim.
Sí, això, que me tinc que aprofitar de les amistats que estic fent i que tinc.
Molt bé.
I Àlex és el dels primers, vamos.
I encantats, estic quasi bé posar-hi la mà al foc, eh?
Sí.
Felip Urbano, escolta, que tinguis bona setmana.
Ricard, igualment, una abraçada, cuida't.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Hem recuperat la nostra tertúlia dels polítics dels dimarts. Ja saps que amb campanya electoral doncs no fem tertúlia dels polítics, ho canviem per entrevistes a tots, o a molts dels candidats, cada dia, a més, eh? Vull dir, no només els dimarts. Però, com que fem tota la cobertura a nivell personal, de tots els candidats, doncs suspenem les tertúlies, i avui tornem. 2 setmanes, total. Sembla que hagi passat un munt de temps. Jo no sé si amb ells se'ls ha fet la campanya electoral també tan densa, d'aquestes que sembla que dius, bueno, han sigut 2 setmanes, però ja sembla... Mira, et diré d'una altra cosa. Les eleccions que van ser abans d'ahir, fa raro dir-ho, abans d'ahir, Sembla que hagi passat un munt de temps, ja. El temps va molt ràpid, no sé. Teòricament sempre ocupa dura el mateix, però no, mira, no, no ho sé. Va, que divago, jo no sóc el que ha de parlar. Tertúlia dels polítics, mira, amb nosaltres, per part d'Esquerra Republicana, està amb nosaltres l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Per part del Partit Popular, la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per part de Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Us escolto una mica, però bueno, a veure si intentarem resoldre-ho.
Vale. T'escoltem amb una mica d'eco. No sé si estàs en un lloc molt gran o molt petit, o bueno, no ho sé, és igual. És el que té això de les videotrucades. I per primera vegada en moltes setmanes, a través de videoconferència, jo crec que no l'havíem tingut. Aquí als estudis sí, però en videoconferència no. Per part del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, companys, com esteu?
Molt bé.
Content d'estar aquí, amb vosaltres.
Escolta, encantat de tornar-te a veure. Mira, sempre és un plaer recuperar gent. Joan, de totes maneres, mira, ens veiem així. Bueno, a mi no em veieu, m'escolteu, però sí. Jo us ho veig a través d'una pantalla.
Sí, pues la veritat és que sí, m'ha fet molta gràcia. Sol venir la meva companya, la Carme Valls, però avui tenia un altre compromís i quan m'han donat l'oportunitat de vindre a veure, doncs la veritat és que m'he ficat content perquè sempre és un plaer poder participar d'un programa de ràdio.
Bueno, això sí que es pot dir avui en dia, treure el nas però a través de la pantalla. Treure el nas a la tertúlia a veure què diuen. Bueno, escolteu, com esteu? Eleccions aquest diumenge, abans d'ahir, abans de les eleccions, o sigui, no? Abans, no sé si a vosaltres ja ho veieu lluny o no, o dius, és que encara ho estem païnt. Com ho veieu?
Bueno, començo jo.
Sí, sí, Ricard. Per exemple.
Home, jo la veritat és que encara ho estic païnt.
Vale.
Després de veure els resultats, no, que el Partit Popular han tingut a Lleida i a Catalunya en general, doncs cal fer una reflexió sobre, bueno, quines han estat les nostres febleses i què és allò que la gent ha trobat a faltar en el nostre programa electoral que nosaltres no hem sabut vendre, no? Jo sí que, si em permets, sí que vull felicitar totes aquelles forces que s'hi han obtingut representació a Lleida i que estic convençuda, doncs, que vetllaran pels interessos de tots els lleidatans i lleidatanes. També a mi em xoca bastant, no, aquesta abstenció tan elevada que hi ha hagut. Evidentment que la situació de la pandèmia, doncs, ha tirat enrere molta gent. Però després de veure el malestar que havien generat, no, en la societat, doncs em sorprèn que la gent no s'hagi mobilitzat més.
Maria Borrell, perquè vosaltres tampoc us han anat bé les eleccions.
Sí, Ricard, bueno, efectivament han anat molt, molt malament. Molt malament per la nostra formació, per Ciutadans. Certament és un resultat, és una gran derrota, no? I en aquest cas toca entomar les responsabilitats, reflexionar moltíssim, perquè certament no hem sabut il·lusionar, no hem sabut convèncer i tornar a il·lusionar els constitucionalistes, no? Perquè anessin a votar, perquè hi hagués aquesta participació que es mereixia en aquest cas aquesta convocatòria electoral, independentment de la pandèmia, independentment de les dificultats, i evidentment és un daltabaix del partit, també del partit aquí a Catalunya, i a partir d'ara el que toca és fer aquesta reflexió, aixecar-se, que és el més important després d'aquesta forta caiguda, sense precedents, diria jo, i no me n'avergonyeixo de dir-ho ni molt menys, i a partir d'aquí reconstruir, tornar a il·lusionar. El projecte de Ciutadans és increïble, la lleialtat al projecte sempre hi serà, des de l'ho per part de nosaltres, i també volia agrair, en aquest cas, però també volia felicitar els guanyadors de les eleccions, al PSC, a la resta de forces amb representació. I, bueno, evidentment, malauradament no tenim representació en aquest cas al Congrés, els tres diputats que teníem per Lleida, i doncs, bueno, evidentment això és una mala notícia també, no?, per les forces de Lleida al Parlament.
Per cert, hem d'excusar, gràcies Maria, hem d'excusar la presència de JunxperCat, que no poden connectar-se avui per d'altres problemes d'agenda, i la Helena Ferre per part del Comú de Lleida, que està en una altra reunió i si acaba, ja ho sabeu, que es connecte. Bé, qui és un home feliç és Ignasi Amor, perquè han tret uns resultats força satisfactoris des del punt de vista extern. No sé si internament els catalogueu així, Ignasi.
Bé, nosaltres estem molt contents, no? Al final el republicanisme per primer cop l'independentisme suma més del 50% i per tant és un motiu de celebració, no? Que al final, com ja diem des de fa molt temps, moltíssima gent de tota Catalunya vol votar en un referèndum i en un referèndum acordat per part de tothom i amb qui puguem decidir el nostre futur, no? I al final, el que deia la senyora Xandri, no? Per exemple, l'abstenció. Crec que tothom sabríem que hi ha una gran abstenció. Recordo les eleccions gallegues que potser van tenir un 48% de participació i a les basques no crec que un 50-51%, si no erro, però també el que vull dir és que com més participació obreix als partits d'esquerres i per tant tampoc a que hi haguessi més participació. Tothom sap que el vot de la dreta sempre és molt i és molt fiable i el vot de l'esquerra, com més participació, més pugen els partits de l'esquerra perquè participa molta més gent i, per tant, obtenen molt més vots. Contents també poder guanyar la ciutat de Lleida, un cop més, en barris com la Bordeta, en barris com, per exemple, Balàcia, i la veritat que s'obre un període de negociació i esperem fer un govern el més ampli possible, perquè ho necessita i necessita que el Parlament està.
Gràcies, Ignasi. Tenim el so bastant entretallat. No sé si potser tancant la càmera es millorarà per provar-ho. No perquè no et vulguem veure. Això, com que és ràdio, hem de cuidar el so, només faltaria. Joan Queralt, escolta, vosaltres, en principi, contents també, perquè per nombre de vots sou els guanyadors de les eleccions, el PSC.
Sí, a més, les eleccions han guanyat per número de vots. I el que deies tu, no? Dóna la sensació que ja ha passat. Nosaltres vam participar d'una manera, no solament jo, sinó tota la resta de companys, regidors, vam participar d'una manera activa a la campanya. Nosaltres hem fet la nostra feina. Ara la feina és ara la pilota està a la taulada dels altres. Hi ha membres del partit que s'han d'encarregar de parlar i de mirar de buscar, diàleg, consens, que d'això es tracta la política, no? I a veure si sortim de situació de bloqueig institucional que està la Generalitat i podem tirar endavant i tornar a ficar Catalunya en el lloc on se mereix, no? Uh-huh. I per això, els resultats, la gent dona la sensació que amb la pujada important que va tindre el Partit Socialista, la gent ho volen i ho desitgen. Ara, a veure si es pot portar a terme una bona negociació per tirar endavant i a veure com totes aquestes qüestions.
Jo, si em permets, Ricard, sí. Només breument, no? L'Ignasi comentava de que per primera vegada l'independentisme ha superat aquest 50%. A veure, però diguem-ho tot, o sigui, amb una participació del 51%, i per tant això suposaria un 25%, no?, de l'independentisme. Clar, a les anteriors jo crec que la participació va ser d'un 78 o 79%.
79.
I un 79%, sí, llavors sí. A veure, sí que allí es podia, podies tenir, copsar molt més quin era la què volia el ciutadà, però amb un 51% de participació, la veritat, jo crec que no es pot dir que més de la meitat de la població catalana és independentista.
El tema de la pandèmia s'ha dit i jo crec que és responsable d'un tant per cent de l'abstenció, però jo preguntant al carrer i preguntant a coneguts, també he detectat un cansament de la situació política en general, eh? No parlo ja ni de colors ni de partits, de la política en general. O sigui, és a dir, mira, no, jo ja no hi vaig, no per la pandèmia, perquè reitero que jo em vaig passejar per uns quants col·legis electorals i, escolta, el dispositiu que es va portar a terme el vaig trobar molt més que correcte, eh? Amb molt espai, amb molta ventilació i veurem les dades epidemiològiques dels propers dies, però, vaja, no crec que hagi d'haver molts contagiats per culpa de les eleccions, però a mi em sembla detectar que hi ha molta gent que ja n'està farta de la política, i això sí que no és una bona notícia. Repeteixo, no parlo de cap partit ni de cap idea política ni res, de la política en general.
No, i amb això, Ricard, doncs, tens tota la raó. El cansament, doncs, de la pandèmia, portem ja 11 mesos de pandèmia, la tensió que hi ha, que no hi ha temps de calma, i la veritat, doncs, que ens guanyem a pols, no? Potser que la gent faci el comentari, doncs, escolta, a mi la política m'és igual. Desgraciadament, doncs, la política no és igual. Al final, doncs, tots som polítiques i, doncs, ja veiem com va la cosa i com avança l'extrema dreta en molt territori, doncs, de les nostres ciutats. I respecte al dispositiu de, doncs, de les eleccions, va ser de 10. Jo crec que ens podem felicitar a tothom perquè va ser un molt bon dispositiu. Tothom amb qui he pogut parlar, doncs, va trobar 100% del poder anar, doncs, a fer la seva votació. I la veritat que tot va sortir molt bé, sense incidents, i per tant, doncs, tothom que va voler, doncs, va poder anar el seu vot.
Qui ha començat les converses és el senyor Aragonès i el senyor Illa. Maria Borrell, Illa o Aragonès?
A qui prefereixes?
En qui prefereixes de proper president?
Està clar que de proper president preferia Carlos Carrizosa, està claríssim.
Sí, ja, però...
A partir d'aquí, ja t'entenc la pregunta. El que passa és que, clar, s'haurà de haver aquestes converses, perquè de moment sembla que el Salvador Illa, doncs, ha iniciat converses, però no amb tothom. O almenys això ha manifestat, no? A Twitter, al compte de Twitter, que és que ha començat converses, però no amb tothom.
No amb tothom, vale.
Amb algunes de les coses que sí que han entrat, en aquest cas, al Parlament. A partir d'aquí, bueno, es veurà, no? Perquè penso que està, ja ho vaig dir abans de les eleccions i ho continuo reiterant, penso que és una cosa que encara que s'hagin fet molts documents negant la major, penso que està escrit ja negre sobre blanc, que hi haurà un pacte, no?, entre...
Jo, Maria, no m'avançaria tant a històries, eh? Tampoc no, a veure, tot sembla indicar, però veurem com va la cosa. Marisa, Aragonès o Illa?
A veure...
Bueno, o cap dels dos, o abstenció.
Jo, l'Alejandro...
Vale.
A veure, no, jo...
Ja ho sé, però l'Alejandro no està en disposició d'intentar formar govern.
Què t'anava a dir? No, a veure, que a mi el que sí que em queda clar és que els independentistes tornen a estar a govern. No sé si de la mà del Partit Socialista o una altra vegada reeditant els Junts per Catalunya i Esquerra, no? I això és evident, i per mi és una mala notícia, doncs perquè es continua amb el procés que portem patint des de fa molts anys i que, com han pogut comprovar, doncs no ens ha portat enlloc, no? Aquesta és la meva conclusió.
Joan, no et preguntaré Aragonès o Illa. El que sí que et vull preguntar és, PSC amb minoria podria governar?
No ho sé, Ricard, no ho sé. Jo el que sí, torno una mica al fil de lo que havies comentat abans, hi ha una qüestió que és certa. Hi ha una desafecció de la societat envers a la política. I això se pot mirar i s'ha analitzat des de molts punts. Però quan la política no aporta solucions, és possiblement quan passin aquestes coses. I això és una mica el que està passant. Vull dir, aquí estem, a vegades estem enrocats en una situació que no ens porta enlloc. I jo entenc que per desbloquejar això i per tirar endavant, per sumar i per desbloquejar aquesta situació en la que ens trobem, la política és molt necessària. L'altre dia parlava una persona i deia, és igual, vés a votar o no vés a votar, tu fes el que vulguis, però el dia 15 hauràs 150 diputats al Congrés, al Parlament de Catalunya. Per tant, és un tema que s'ha de fer. La gent han de ser conscients de la importància que té la política i s'ha d'exigir a la gent que treballa en la política o que ja estan, que donin solucions als problemes. I això, hi ha vegades que quan la gent mos enroquem o alguns grups s'enroquen en segons quines situacions, a la gent són coses que els poden fer gràcia, però els problemes del dia a dia són els. I quan això no es fa és quan la gent es preocupa i deixen de creure, i això és perillós i dolent.
Va. Ignasi, el senyor Aragonès ha dit que com a mínim vol Esquerra, evidentment, amb Junts, amb la CUP i amb En Comú Podem. Aquí hi ha realitats molt diferents entre aquests quatre partits. Tu ho veus possible, això? O, escolta, Esquerra en minoria podria tirar endavant i arribar a acords puntuals cada vegada?
No, jo crec que no. Jo crec que el Pere Aragonès ho ha deixat molt clar sempre, que volem un govern el més ampli possible i sobretot doncs, per negociar uns pressupostos que fan falta més que mai doncs, la ciutadania de Catalunya, que arribin i siguin el més aviat possible. Per tant, doncs, han començat a fer trucades doncs, amb el partit polític doncs, de la CUP i seguirem doncs, fent les altres trucades als altres partits polítics i esperem doncs, que els comuns també es puguin sumar perquè hi ha moltes coses del programa doncs, que hi compartim amb el pensament d'esquerra i amb les polítiques, sobretot doncs, amb serveis socials que tanta gent està patint ara mateix. I, per tant, doncs, esperem que tothom sigui el màxim de responsable possible perquè fa falta que el Parlament tiri endavant i doncs, que els recursos arribin el més aviat possible.
Molt bé, doncs es preveu uns dies de negociacions, suposo. No sé si creieu que això va per curt o va per llarg.
Però els plaços són els que són i el partit s'ha de constituir i el president s'ha de nomenar amb els plaços que la llei marque. O això, o ja sabem quina és l'alternativa, a la que jo em sentiria molt decebut si haguéssim de tornar a les eleccions.
Home, esperem que el més aviat possible Catalunya tingui un govern, però un govern que governi.
Exacte, un govern que governi.
El que, no, claro, perquè fins ara n'hem tingut un que de governar poc, molt poques lleis s'han aprovat en aquesta darrera legislatura. I després, en quant al tema de la desafecció, sí que m'agradaria dir, no?, i fer una crida a la gent. Bueno, ara ja hem fet les eleccions, però de cara a les properes, que pugui haver. Jo penso que quan més davant aquesta desafecció o d'aquest malestar que hi ha en la societat en quant als polítics, crec que justament per això és quan més la gent s'hauria d'implicar, no? I que se n'adonés realment compte de la importància que té el seu vot, perquè quedar-te a casa al final pues és donar la raó a el que ja tens. Per tant, no sé, en aquest sentit has de ser molt més rebel i sortir al carrer i manifestar-te a través d'aquest vot, no? No sé.
Ho veu demanar tots, perquè jo vaig fer seguiment de totes les declaracions que vau fer i tots vau demanar el mateix, que la gent surti a votar.
Sí, sí, està clar.
Bueno. No, és que és un dels drets fonamentals que tens com a ciutadà i, per tant, doncs, s'ha de propiciar o s'han de fer polítiques perquè la gent doncs, ho tingui present i, sobretot, ho tingui en futur perquè és, crec que és dels màxims, si no per dir el màxim dret que tens per decidir i per tant doncs, s'ha d'exercir el vot i poder canviar certes polítiques.
Bueno, veurem les properes setmanes com va evolucionant tot plegat. Deixeu-me un minut que tinga, ja que tinc l'Ignasi Amor aquí. Primer per donar-li l'enhorabona o no, no ho sé, per la regidoria d'esports, Ignasi.
Gràcies, Ricard.
O sigui, benvinguda sigui o no?
Sí, i tant, ostres, sempre per una persona jove com jo, doncs agafar més responsabilitat sempre és benvingut i, ostres, el que convingui. Vull dir que per això estem i per demostrar que la gent jove estem en política, per agafar responsabilitat i sobretot doncs, perquè doncs, pugui tirar endavant tot.
Estaràs al capdavant de la regidoria d'esports de manera interina o amb vocació d'esgotar el mandat?
Bueno, dependrà doncs, de certes circumstàncies. Això doncs, no t'ho puc dir ara mateix, però bueno, doncs veurem com va, com evoluciona.
Però vull dir que tu hi comences, tu hi treballes a esports,
sí, 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 eh? No, no, jo estic a ple rendiment. Val. I per això
veurem,
no mantenc la política ni el treball d'una altra manera, així que
veurem canvis a esports a Lleida.
Bueno, veurem doncs que s'aniran aprovant una sèrie de coses, esperem que el més aviat possible, perquè arribin i bueno, doncs les demandes legítimes que té el món de l'esport.
Bueno, ja veieu que jo li vaig estirant, però no l'Ignasi no dona, no deixa anar res.
Vaig aprenent, al principi quan me feien preguntes tot xapava, bueno. Ja es vas aprenent.
Bueno, també entenc que hi ha coses que evidentment no es poden dir fins que no estan aprovades, segurament, vull dir que això i nosaltres, a veure, nosaltres preguntem i vosaltres doncs responeu fins on podeu. Això és el joc etern, això, eh? En fi, escolta, que m'ha agradat molt recuperar-vos un dimarts més a la tertúlia dels polítics, camí cap a les dues, Maria Borrell, Ignasi Amor, Marisa Xandri i avui també amb el Joan Queralt. Gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Gràcies,
igualment. Adéu a tots. Bona setmana, Ricard. Espero veure'ns més sovint. Una abraçada forta a tots. Que vagi molt bé.
Cuideu-vos. Vinga, que nosaltres ens n'anem ja directes cap a les dues. Llàstima perquè, clar, el tema de les videoconferències i dependre de les xarxes, doncs a vegades fa això, que el so no arribi del tot com ens agradaria. Per tant, bueno, disculpes des del punt de vista que ens toque, però clar, és que no depèn. Si depengués de mi, ja sabeu que el so seria cristal·lí. Però vaja, jo crec que s'ha entès tot, eh? I s'ha entès tot, i veurem aquests propers dies com van evolucionant. També té la seva gràcia, això, és com el seguiment d'un partit de futbol, a veure les jugades, les converses i tot com va anant. En fi, arribem a les dues, com sempre, recorda la distància física, la mascareta, la higiene, vigila els llocs tancats, que estiguin ventilats, segur que si fas tot això no has de tenir cap problema. No baixem la guàrdia, que les xifres estan sent bones, i això que segueixi així depèn de nosaltres. Nosaltres demà hi tornem a les 12:20. Segueixes ben informat aquí a la sintonia de la cadena COPE. Fins llavors, salut, adeu.